Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Salutacions i molt bon dia. Són les 12:32 de este dimecres 3 de juny. Sí, dimecres ja 3 de juny, en el que a Vila-real, per exemple, tenim el nostre mercat de dimecres. Tenim unes temperatures que van adaptant-se poc a poc més a la primavera. Corre la fresqueta en este edifici de la Fundació Caixa Rural, en la planta tercera. Estan escoltant Vila-real Connecta i estem immersos en el segon dia de les proves d'accés a la universitat, en el segon dia de les proves de la EBAU, que per exemple ahir van deixar els primers exàmens, el de castellà, l'examen també d'història de la filosofia i l'examen d'optatives com la de biologia per la vesprada. 300 alumnes, al voltant de 300 alumnes de la nostra ciutat, de Vila-real, han estat o estan immersos en les proves en la Universitat Jaume I de Castelló. Al voltant de 3.000 alumnes de la província de Castelló estan immersos en aquestes proves i 25.666 aproximadament, més de 25.000 a la Comunitat Valenciana, en un dia en el que la vaga segueix sent protagonista en el sector educatiu. Per sort, segueix sense afectar a la selectivitat que avui ha transcorregut també amb un dia normal i amb tranquil·litat. També esta prova d'accés a la universitat està en marxa en la Comunitat de Madrid i avui ha començat Andalusia, Galícia i altres comunitats autònomes. Acabarà demà, serà el tercer i últim dia. I, per exemple, avui ja tenim la prova d'anglès. Després us contarem de què ha anat un poc més la prova d'accés a la universitat en el dia d'avui. Avui també és el Dia Mundial de la Bicicleta. I avui també, en este dimecres 3 de juny, volia presentar-los a una nova veu que se sumarà en esta casa, a la 92.2, almenys durant un període de temps de pràctiques universitàries de la Universitat Jaume I de Castelló, i almenys esperem poder ser per a una etapa fructífera de la seva carrera i sobretot de la seva vida. Anem a veure si és així o no. Li donem la benvinguda a Alejandro Pérez. Què tal, Alejandro? Com estàs?
Què tal? Bon dia. Sí, la veritat és que estic molt content d'estar així. Ha passat molt de temps des de que vaig terminar les classes i bueno, estava esperant aquests mesos per a poder iniciar aquesta nova etapa.
Pues sí, direm que avui has vingut un poc a conèixer-nos i a veure lo que te trobaves en esta casa, en esta ràdio, però ja et dic, venga, que se sente i el presentem. Has triat periodisme, t'anirem escoltant poc a poc en esta casa. És un poc la teua passió, esta feina, que és el que t'agrada?
Bueno, a mi sobretot m'agrada l'esport. Jo quan vaig fer la servitat, com tu dies, no vaig entrar a la carrera de l'esport i m'agradava molt pues, parlar amb els meus amics del Vila-real, sobretot de l'esport, m'agradava contar les coses i vaig dir, per què no faig periodisme? A més, un amic me'n va dir, ven amb mi que jo també vaig a fer periodisme i junts així a la Universitat Jaume I, pues, fem això i això és quan
vaig començar. T'agrada el futbol, com la majoria dels que entren per esta casa, t'agrada la ràdio, però així t'hem dit, vas a estar fent de tot, vas a estar en este magazín per els matins. Avui ja t'he encarregat la primera entrevista, avui vas a parlar de peix, que sí, el primer dia, a veure.
Un país complicat perquè ja no se ven molt. A veure què ens diu Toni Quarter.
Toni Quartero, de la pescateria Toni Quartero, del Mercat Central de Vila-real, perquè hem vist una enquesta que diu que ha baixat el consum de peix entre els usuaris en els últims anys. Fins a quan?
Fins al 48%, segons un estudi de l'INE, i sobretot per els jovens com a jo i com a tots els xiquets de 20 anys, de 8 anys, que aquesta és la pregunta, perquè ja no mengem tant de peix.
Tu menges peix?
A vegades. Menys, però a vegades.
Ah, pues bueno, li preguntarem a Toni Quartero. Diuen que també se consumís més als restaurants, per exemple, que no tant ho fem a casa, i això significa que no consumim tant de les nostres pescaderies. Bueno, a veure si té raó o no.
Veurem.
Avui és el dia de la bicicleta. Tu vas en bici, ja que has parlat d'esport. Te mola la bici?
Me mola, però ara, com tinc el cotxe, no la uso tant, però me mola.
O sea, has anat en bici?
Sí, sí, molt, molt.
Sí?
Molt. He anat, sobretot, a la platja de Burriana, però un muntó de vegades, sobretot en estiu.
Vale, pues avui és el dia mundial de la bici. Tu has anat alguna volta a Ciclos Faustín?
No, de moment no.
Vale, pues un dia tens que anar, només per conèixer-los i per a que t'expliquen, vamos, el món que n'hi ha darrere de la bicicleta. Perquè avui els escoltarem i hem quedat amb ells en seguida després d'una pausa. Avui també tenim cançó del dia, a veure. Avui m'havies portat una cançó del dia.
Se diu Stumbling.
Se diu Stumbling, vale, crec que el tenim així i el podem escoltar perquè avui Javi Mata, que el tenim immers en pleno coneixement del nou tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, i serà l'apunt del dia també de la mà de Serenfit, ahir van presentar al tècnic del Villarreal, al nou entrenador, bueno, pues avui hem dit, avui ve Alejandro amb nosaltres i ens posa la efemèride musical que, a veure si acertem i aconseguim posar-la a la primera. Tenim a Txelo Climent al control de so com cada dia i ens pot dir si sentim o no la efemèride d'avui. No, no? Bueno, mentrestant, ves contant-me per què hem triat esta cançó.
Avui, este és de juny, va néixer en l'any 1950, va néixer la cantar Susi 4 i ella, sobretot, pues, va llançar la seva carrera musical en la dècada dels 60 i és una cosa especial perquè ho va fer amb les seues germanes i al 71... es va llançar ella soles com a solista i pues, ràpidament va aconseguir l'èxit musical.
Esta sí que la coneixia.
Jo
també. A tu te sonava
sí,
esta?
Sí,
sí. Sí, vale. I què passa? Que Javi ja mos ha ficat difícil, mos ha ficat una altra versioneta,
sí.
No?
Sobretot perquè este és un dels èxits més destacats, no? De Suzy 4, però és que també l'ha interpretat una altra persona com a Chris Norman, que ha intentat com replicar aquesta cançó i la veritat que és una cançó molt bona.
A veure. And so we begin. Yo diría que esta me pensaba que era la mateixa, ¿eh? Bueno, dísela, no sé. Això és el que t'ha dit Javi, no? Pues tira-li, tirem-la a ficar. Que si vos agrada el primer dia esta, anem a ficar Stumbling en les seues versions. Chris Norman i Susi 4, clar, és que esta és dels dos. La cançó és xula com per a disfrutar-la.
Sí,
mira, mira,
ahí sí, sí.
Tenim, ahí tenim. Veus, està escrit... A veure...
Baby, I'll do it for you.
Bueno, pues és esta, eh? Esta és la efemèride musical del dia que hem triat avui. Avui, 3 de juny, se celebra, com els diem, el Dia de la Bicicleta. I ho contarem de seguida, perquè també ahir, com els diem, estem immersos en la tercera setmana completa, ja 3 setmanes i 3 dies de la vaga educativa a la nostra comunitat. I ahir va haver una manifestació a Vila-real, ahir per la vesprada, de les més secundades, sobretot en tornar a este sector, la educació. I Santi Cortés va estar allí com molts representants dels nostres centres educatius, dels sindicats, i ens conta com va anar aquesta manifestació.
Ahir van tindre vaga general al nostre poble, una vaga per la defensa de l'educació pública en valencià, i sobretot una vaga que va estar, jo diria, secundada d'una manera important. Senyor Cortells, com va anar la vaga ahir i la manifestació? I jo diria el passacarrers, no sé com anomenar-lo, juntar-lo tot, no?
Doncs va anar molt bé perquè era un dia ja per a les famílies, no? Fixem-nos que ja portem moltes setmanes de vaga indefinida. Això de la vaga indefinida ja en, doncs en alguna ocasió he explicat què significa i d'on ve i quan s'ha fet. Però, clar, aquest cansament de les reivindicacions tants i tants dies acumulats dels professors, doncs necessitava un reviscolament, com tot en la vida, i era el reviscolament del suport a les famílies, que els professors, els docents, van demanar l'altre dia i que les famílies de Vila-real van respondre tan bé, que jo crec que és la manifestació històrica per l'educació pública més gran que ha tingut la nostra ciutat, de fet. I aquestes coses doncs es van organitzant així com es pot, no? En aquest cas ho ha organitzat la coordinadora d'assemblees de docents de Vila-real, que és una gent que està fent molt de treball, que està manejant-se molt, i a més he de dir, jo ho dic més que com a comentarista que com a altres facetes meues que coneixeu, no? Però també ho dic com a docent, no? I que és un d'estos moviments que naix de la gent, no naix d'un partit polític organitzat o de... No, naix dels professors i les seues inquietuds en que en esta vaga se'ns escolte, no? I se'ns escolte de veritat. Aleshores van convocar esta manifestació que hi ha de la Mayorazga i acabava així a la nostra plaça, a la plaça de l'Ajuntament. I jo crec que va ser un moment bonic, no? Perquè trobes això, molts pares, mares, trobes gent, docents de totes les escoles, que a mi, per cert, esta vaga també m'ha servit, perquè ho he de dir, no? Jo ho dic clarament. Jo ja fa bastants anys que treballo a l'escola d'adults, i l'escola d'adults és molt monacal, per dir-ho d'alguna manera. Som 7 professors que donem tot, donem absolutament totes les matèries entre 7 professors i tots els tallers i tota l'ESO. Imagineu-vos, un centre d'estos del Tàrrega, el Broquillop, doncs 150 professors per a donar totes les classes de l'institut. Nosaltres ho donem tot, però al mateix temps doncs solem estar ahí 2 professors com a molt. I aleshores què ha passat? Doncs a partir de la vaga també m'ha servit per posar-me en contacte i conèixer més, no?, aquests companys que estan en altre tipus de centre de Vila-real, i jo crec que ens ha unit moltíssim, no?, també als professors, i en veure que estem junts per un mateix objectiu, i a Vila-real especialment, no?, perquè l'educació pública a Vila-real, doncs què fa? Doncs és el motor d'integració en aquests nous temps de diversitat cultural en què estem. És que és el motor, és que no... Quina altra ferramenta més té la societat per a fer que ja no només els nouvinguts, sinó la gent que té la dificultat, que siga amb TDAH o dificultats en l'aprenentatge del color i del tipus que siga, que hi ha moltíssims, no? Quin és el motor per a que tota la societat puga actuar conjuntament i puguem conviure? Doncs el motor és l'educació, evidentment, no? Aleshores, la veritat que va ser emocional, van ser emocionants els parlaments dels diversos directors, dels xiquets, que van eixir també uns xiquets a parlar, no? I que al final no ho oblidem, perquè clar, la vaga s'ha impulsat des dels representants laborals dels professors, però els protagonistes i l'objectiu últim són els nostres xiquets, vull dir, allò sagrat o més sagrat que tenim ara mateix a la societat, I ho dic també com a pare de dos xiquetes menudes, tu també eres pare, no? Que t'és més sagrat en la vida que els teus fills, no? Evidentment. I l'educació va d'això, va de com tractem allò més sagrat que té la nostra societat.
Te pregunte, lo de la vaga d'ahir o la manifestació d'ahir, servís per a què? Per a autorreafirmar-se, per a almenys dir no estic a soles, o per a dir assistem i no mos prengueu a broma?
Jo crec que una miqueta per a tot, però quan una vaga indefinida com esta, que ja portem molt de temps i que la gent evidentment es comença a cansar, i que crec que els que estan dalt tenen això com a objectiu, que ens cansem i que defallim, doncs sempre has d'intentar donar una nova empenta, no? Això també és sociologia. També va passar els primers dies que a alguns els costava afegir-se a la vaga, i que després van veure que el moviment social tenia fonament, tenia raons més que de sobre, doncs una d'elles és el tema de la climatització. Estos dies ja han vist algun xiquet que acaba de l'hospital per l'excés de calor en aquests centres que estan per adaptar al segle XXI, no? Aleshores, clar, fa falta anar reviscolant, perquè esta lluita, per desgràcia perquè els que estan dalt no ho estan fent correctament, per desgràcia està durant més del que toca. Mira, ara mateixa, l'altre dia llegia les instruccions per al cas del professorat en vaga i que no es puguen posar notes, no? Primer, recordem que el dret de vaga és un dret inalienable, és un dret universal, humà, i d'altra banda, doncs que l'alumne se li ha de posar una nota. Doncs van posar unes instruccions surrealistes, que era que si el professor en els dies que se posen notes no està fent vaga, doncs se li aprova automàticament. O sigui, això, a banda que contradís la LOE, vull dir, quanta avaluació, que és molt clara, doncs l'avaluació de tindre un fonament, un per què, una raó, i claro, perquè l'avaluació què és? L'avaluació és un reconèixer l'esforç de l'alumne i també una miqueta poder veure en quin nivell estàs. Vull dir, l'avaluació té moltes funcions, que és això de que l'administració posa una nota universal basant-se en què? Vull dir, això no és la Covid sí que era una situació extraordinària, no?, en la que no quedava més remei que tindre en compte la primera i la segona avaluació, perquè la tercera pràcticament no va existir. Això és una vaga en la que n'hi ha un responsable polític que l'ha de resoldre, i que en 3 setmanes ha sigut incapaç de resoldre-la, i que per tant ho està fent malament com a representant polític. I si no eres capaç de posar-te davant de gent, que tots ells, el que menys té una carrera universitària, i jo tinc companys que tenen 2 doctorats, i que és que són gent que està dedicant-se a el que s'està dedicant, a ensenyar als nostres xiquets, al futur. Si tu no eres capaç de dialogar amb aquesta gent, agafa i vés-te'n, perquè realment no eres capaç de fer res com a polític.
Una pausa i de seguida entrem en matèria en este 3 de juny i rebem a la primera protagonista.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vinga, pues seguim així en este 3 de juny, són la 1:10. De moment ja els hem ubicat en el que va ser aquesta manifestació d'ahir, els hem ubicat en el segon dia de proves d'accés a la universitat, a la nostra comunitat valenciana, 25.666 alumnes que estan a aquestes hores fent exàmens. Després els contarem un poc com ha sigut l'examen d'anglès, però bueno, relacionat en aquestes noves generacions i en les xarxes socials, després del comentari que tenien d'ahir del diari La Informació, que qualificaven els estudiants com a assequible. Bueno, van eixir contents el primer examen de llengua castellana. Jo no sé si la nostra següent protagonista se'n recorda bueno, de com va viure aquell procés en el seu moment, o en definitiva, o també de les seues filles, no? De com s'ha viscut a casa unes jornades com aquestes, que per a la majoria dels nostres joves valencians, per sort dic la majoria, pues són dies intensos. Ens acompanya ja la diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, secretària executiva d'Indústria Vilarrealenca, Dora Llop. Què tal, Dora? Com estàs?
Molt bé. Bon dia, pues, i moltes gràcies per convidar-me una vegada més. Pues, mira, jo me'n recordo, jo no vaig fer la selectivitat perquè vaig fer el curs Pons en la UNED.
Clar.
Vaig començar dret en la UNED i no l'he acabat, perquè ja me vaig ficar en totes aquestes tasques de la política i tot no se pot compaginar, criar fills, ser ama de casa, tot això, i damunt.
I en una època molt diferent, també.
En una època molt diferent. Aleshores, el que sí que vaig fer és el curs Pons, i allí, pues, la veritat és que tinc uns records molt bonicos, però el dia de l'examen, pues, va ser sublime, perquè vaig tindre ahí un col·lapso.
Eres de les que se posava nerviosa davant d'un
examen? Quan m'assentava l'examen, no. Quan m'assentava davant de l'examen, no. Però bueno, no estava bé de salut i me vaig desmaiar i tot. Però bueno, vaig tenir de molt bona nota, de nota mitja. I després vaig a començar dret i bueno, i ahí està aparcaet,
Home, que tinguem la xifra de quasi 26.000, podem dir, alumnes en la Comunitat Valenciana que estiguen passant per unes proves d'accés a la universitat, no està mal, però és veritat que també estem vivint un moment en el que precisament la indústria, les noves tecnologies, els treballs que necessiten de la matèria prima, les proves com són, per exemple, a proves d'accés a cicles formatius, que també són molt necessaris, no? Estem vivint en un moment en el que la indústria, la mà de industrial, és també molt necessària, és a dir, si necessita gent que estudia, que se prepare molt bé, però també molta gent preparada per a treballar pues en les nostres fàbriques.
Se necessita formació, se necessita educació, i per això en els moments que estem vivint tants convulsos en aquest moment referents a l'educació, pues ara que és el moment que toca, pues te tinc que dir que la Generalitat ha apostat per l'educació, que ha pressupostat el pressupost més alt de la història. Crec, si no recordo mal, crec que són 7.749 milions d'euros només en educació. Per alumne, som la tercera comunitat autònoma de tota Espanya que invertim 7.600 euros per alumne a l'any. I després s'han inclòs dins del pressupost totes les reivindicacions que aporta en aquest moment el sector educatiu, tant a nivell de docents, a nivell de salaris, com a nivell de ràtios, com a nivell de sistema educatiu, en el que és l'educació inclusiva i la consolidació de l'educació de 0 a 3 anys. O sigui, estem apostant per l'educació perquè sabem que l'educació i una bona formació dels nostres joves és apostar per un millor futur per a la nostra terra.
Tu creus que està a prop d'arribar, i de més després de l'aprovació, bueno, després de la presentació d'aquests pressupostos per part de la Generalitat, un acord, Dora? Perquè estem en la tercera setmana de vaga i a voltes...
La quarta.
Immersos ja en la quarta, superades les tres setmanes.
Jo, a veure, això al final... L'altre dia ahir ho parlava amb una persona. Al final, això, quan tu arribes a un acord, n'hi ha dos parts. I les dues tenen d'estar d'acord. Aleshores, la Generalitat ha demostrat en creixes la seva capacitat del diàleg, el seu talent, ha denunciat les coses que tenia que denunciar, ha ficat en la taula, ha ficat línies roges, com per exemple era que la pau que parlàvem antes se celebrara en totes les garanties pels docents i pels alumnes, al final per l'educació i la formació de tots els valencians i les valencianes que estan passant per aquest moment tan important de les seues vides formatives. I per tant jo crec que al final arribaran a un acord, perquè és que s'estan convertint en els docents, en eixa puja de 200 euros per de 200 euros al mes, que seran 75 euros ara, en setembre, 75 euros en gener, i els altres 50 euros seran ja en el 2028, se convertiran en els tercers 200 millors pagats de les comunitats d'Espanya. Aleshores, les coses no se poden fer d'ara per ara. Els ràtios s'estan negociant, n'hi ha un pla d'inclusió, n'hi ha plans de tot que són en una, com si digués, en un plan factible, real i que se puga fer i que s'ha inclòs dins dels pressupostos, uh-huh. que no són paraules vanes i fum, com se venia antes. És que hasta 5 vegades ho van demanar en l'anterior equip de govern de la Generalitat i es van passar en milongues. I ara, pues jo entenc que estiguen enfadats, entenc que tinguin que ser reivindicatius, entenc que fiquen en peu el seu dret a la manifestació, el seu dret a reivindicar les seues benestar laboral, benestar familiar, conciliació, tot el que vulgues. Però jo crec que també se tenen que ficar en una situació real i al final l'administració són l'administració de tots. Al final jo crec que han demostrat que volem arribar a un acord, que des del Consell del president Pere Llorca s'està apostant per arribar a un acord, per dialogar, per el talant, per fer algo realista i factible i que totes les parts i que insatisfetges, contentes, alegres, ballant castanyueles. Pues això la veritat és que ninguna, perquè això significaria que una té el 100% i l'altra part el 0%. Quan tu negocies, tens que estar dispost a donar. I n'hi ha actituds que han vist últimament que la veritat és que pues, no són les millors per arribar a un acord.
Ara li pregunte, la setmana, bueno, venim ja d'una presentació dels pressupostos a nivell de Generalitat, de la que ens pot parlar molt bé segons quines àrees, 33.305 milions d'euros.
Exacte.
Distribuïts en diverses partides sobre sanitat, educació i indústria. M'agradaria que pegar algunes pinzellades, sobretot és veritat que indústria és una àrea que le afecta de forma directa y no sé si ni algo de esos presupuestos que afecta sobre todo directamente a algún tema que preocupe o que siga para vos temes importante.
Pues mira, para mí lo más importante es que estos presupuestos, a diferencia de los presupuestos que hemos tenido acostumbrados la Esquerra, es que prioriza y fica en el centro de verdaderamente a las personas. Entonces ni a más sanidad, ni a más educación y ni a más servicios sociales. En sanitat és el pressupost més alt de la història, són més de 9.400 milions d'euros que se diu pronte, lo qual garantitza per a la província de Castelló una qualitat assistencial i una sanitat en l'avantguàrdia. Estem apostant per això. En educació, te ho acabe de comentar, s'està apostant també, i en nivell de serveis socials pues, han pujat, si no recorde mal, més de 144 milions d'euros, t'estic parlant de memòria perquè ahir vam estar en la presentació dels pressupostos en la comissió d'Hacienda i la veritat és que ens han llegit dos vegades però no els han llegit més. Crec que els pressupostos de serveis socials són 2.370 i algo milions, no, 2.349 milions d'euros i 144 milions d'euros més que l'any passat. Per tant, estan apostant per la dependència, per exemple, que s'estan reduint les llistes d'espera. Uh-huh. Estem atenent a més de 20.700 persones dependents en esta província. S'està invertint més de 200 milions d'euros en això, i això és molt important. S'estan apostant per més residències, per més centres de dia, i s'està apostant al fi i al cap perquè el pressupost de la Generalitat siga útil per als ciutadans i les ciutadanes valencianes. A nivell d'indústria, que tu me preguntaves perquè tinc l'honor de ser la secretària executiva d'Indústria del Partit Popular de la província de Castelló, pues mira, te tinc que dir que s'ha apostat per lo més important, per la internacionalització i l'emprendedurisme. De 21 empreses, per exemple, que en el 2022 s'estava recolzant a nivell d'emprendedurisme, s'ha passat a més de 40 perquè s'està apostant per la concurrència competitiva. No s'està apostant per la execució directa, que sí que n'hi ha execució directa, però no de les maneres que n'hi ha abans, perquè així la prioritat és que tots puguen accedir als projectes estratègics, tots puguen accedir a emprendre, i som molt conscients que el comerç, l'artesania, està passant un mal moment i s'està invertint en adequar els carrers, en adequar l'entorn i en potenciar ixe comerç que és al final que estan darrere dels autònoms, de cada comerç, darrere n'hi ha un autònom, i tots sabem els autònoms com està tractant lo Sánchez en ixes renovació o en ixa increment de les quotes que se paguen a la Seguretat Social. Per tant, la indústria, pues, sempre ens faltaria més. S'estan ajudant també a les entitats de gestió i modernització, que per cert Villarreal no entenc el perquè no en té ninguna. Crec que ens hem de ficar les piles en ixe sentit. Crec que no és prou que s'adecue, en este cas, el que diu el senyor alcalde, que és el clúster de la ceràmica de la carretera d'Onda. O sea, jo crec que això sempre s'està ficant, solventant un problema que té molts anys d'antigar, d'antigüetat. No és solventant-lo, simplement s'està acabant el que se va dir fa 20 anys. Aleshores, crec que se tindria que ser una miqueta més ambiciós i apostar, per exemple, per desenvolupar nou sòl industrial que en tots aquests 16 anys que està governant el senyor Benlloc no ha sigut capaç de desenvolupar ni un metro quadrat nou de sòl industrial. En la falta que fa en el sòl industrial per desenvolupar, perquè vinga talent, perquè vinga empreses, perquè vinga inversió, perquè crea treball i perquè, en definitiva, Villarreal siga un Villarreal de veritat del segle XXI.
Esa inversió de la que parlava la última volta que va vindre, no? Precisament. Exacte. de que la gent pues, vinguera o vinga a Villarreal també per a buscar ese nivell de vida, ese treball, ese adaptar-se, no? A la indústria i que això augmente la seva capacitat o el seu nivell de vida.
Clar, jo crec que en Villarreal tenim que apostar. Villarreal tenim que apostar, som agrícoles i som industrials i tenim que apostar per aquests sectors. Tenim que potenciar també el turisme perquè al final així tenim coses molt boniques que ensenyar, però tenim que apostar per un sector i tenim que ser valents i tenim que acabar el clúster de la carretera d'Onda, que diu el senyor alcalde, que al final els que fiquen els diners o gran part dels diners són els propietaris. Perquè al final el que s'ha fet és dir que sí a l'urbanitzadora i acceptar unes quotes d'urbanització del 19,6% i l'únic que se va fer és admitir una esmena que en este cas va impulsar el Grupo Porcelanosa i que se van adherir molts propietaris i baixar aquestes quotes d'urbanització del 19,6% al 19,4%. Això és el que se va fer. Avui per avui, després de tants anys, no és una zona industrial consolidada. I quan siga una zona industrial consolidada, simplement la primera línia que veiem quan anem a Onda estarà pues, en les condicions que té que estar una zona industrial. Però és que en Onda n'hi ha la segona, la tercera i la quarta línia. I així se té que lluitar perquè existís aquesta segona, aquesta tercera i aquesta quarta línia. Per això és tan important que s'aposti per qualificar nou sol per a que se puguen instal·lar empreses i puga créixer Villarreal.
Parlem dels examinadors del carnet de conduir, que és un tema que han presentat també o que han dut a terme per a reunir-se precisament amb aquest sector, amb el de les autoescoles, per a reclamar al govern dinamisme, suposa que diners, ajudes, incorporacions i agilitzar així un sector que porta anys
molt
de problemes.
Temps. Jo la veritat és que no entenc. Perquè
què demaneu?
Nosaltres demanem que se fiquen més examinadors perquè n'hi ha una infradotació d'examinadors des de fa molt de temps. Demanem que se cobrisquen les baixes de les jubilacions. Demanem que se puguen fer mentre se cobrissen totes aquestes demandes a nivell de personal que se puguen fer hores extres i al final demanem que el govern fiqui solucions perquè és que, claro, és que falten, n'hi ha 5.000 persones, més de 5.500 persones esperant a examinar-se. I és que estan esperant 5 o 6 mesos. I això repercutís al final és en les oportunitats laborals que tenen els joves. Perquè tu, si t'ofereixen un lloc de feina, ho tens un lloc de feina en Onda, en Almassora, en Castelló, ja no diguem València o en Salamanca, però si te l'ofereixen així prop, tu és que no pots anar, és que estàs limitat. És que al final, i després ja no parlem dels transportistes, que n'hi ha 200 persones esperant a que es donen el carnet de per conduir un camió o conduir un autobús. Això limita molt l'economia d'esta província i és important reivindicar-ho i que al final Sánchez se fique les piles, perquè és que com estem des del 2022, que va aprovar l'últim pressupost i mos deu a d'esta província, de moment mos deu més de 250 milions d'euros, que se fiquen les piles i que ja deixe d'infrafinanciar a la Comunitat Valenciana i que mos castigue als castellonencs en tota ixa deuta.
Este tipus de no sé, de quan s'enderroquen tant les coses, quan se crispen tant, quan se tanquen tant, quan pareix que n'hi hagi un muro de comunicació que al final la comunicació acaba sent en un problema econòmic per a la regió, se pot arribar a pensar que depèn tant de quin és de la diferència de govern entre el local, el govern nacional i el govern autonòmic? És de veres això el problema? Per aquesta falta de comunicació?
No. Mira, qualsevol n'hi ha comunicació. Per exemple, l'exemple és ara quan ha passat en la Dana. Igual la comunitat, com les diputacions, l'Estat no, perquè l'Estat al final el que ens ha donat és capacitat d'endeudament, però els ajuntaments sí que n'hi ha coordinació. Així s'han fet pues, carreteres, una muntona, s'han fet ponts, s'ha adequat la central esta del metro de València. S'han fet una muntona de coses, una muntona d'obres en any i mig. O sea, que qualsevol se pot.
Sí, en el al que no importava no és el color de qui estiga.
Claro, al final no és el color, al final és la gestió. Tu te'n vas a, no sé, a Castilla i León, al Castilla-La Mancha, tu te'n vas a Castilla-La Mancha i les coses se fan d'una altra manera, perquè n'hi ha un altre talent. Este senyor està dedicant-se el temps a tapar tots els escàndalos que hi ha de la corrupció i el que no pot ser és que Espanya estiga para estiga pagant unes dádives a uns senyors que estan, uns socis de govern que estan ajudant-lo a canvi d'unes coses que són injustes per a les altres comunitats. I al final això, aquesta manera de gestionar és la que afecta. No si manen els socialistes o manen els del Partit Popular o manen uns o manen uns altres, és ixa manera de gestionar. Al final el que afecta és el sanchisme, no afecta el socialisme, afecta el sanchisme, que és molt diferent.
Claro, entenc que en això el que demanen és pues, un canvi en ixa situació i no sé si també o com o no pot influir en les eleccions que es van a viure a nivell local d'ací a un any.
Pues no sé com afectaran o no afectaran, no ho sé. Jo el que sí que sé és que Espanya necessita unes eleccions ja pa olvidar-nos d'aquesta etapa en la que s'han prioritzat unes maneres de fer política pues que el que creen és polèmica, polarització i creen crispació social i pareix que estiguem davant d'una banda mafiosa en vez de davant d'un govern institucionalitzat i que el que fa és defendre les institucions d'este país. Sí, estan imputats ja no el germà i la dona, però no, és que està del fiscal general de l'Estat, és que està del segundo de a bordo, l'altre segundo de a bordo està en la presó, l'altre està investigant-lo, és que això és un no parar, és que està ara l'expresident Zapatero imputat per unes coses gravíssimes per vendre, per supostament vendre, ahir que no sabem unes coses, que té uns collars i unes coses, les dones que jo no sé d'això, no sé, la seria hereua de la neboda de Rockefeller, perquè si no és la veritat és que no entenc ixes collaren, ixes pedres tan enormes, i això és lo mínim. Lo que tenim que saber és què n'hi hava en l'avió i en les 70 maletes de Delsi, entre altres coses. I per què? Per què el Consell de Ministres autoritza ixos 53 milions d'euros per rescatar una aerolínia estrangera que tenia un avió?
Perquè ja en esta cave també, però perquè al final
La política.
És que la política, sí, perquè pues, estem parlant d'una situació, hem viscut moments que, per desgràcia, han sigut en altres partits, no? En altres nivells, cadascú el seu problema, però com... Al final, vostè, Dora, que va vindre parlant així de vocació política, de casa, com ho pot acabar, o com una situació pot acabar en aquest tipus de problemes, d'actuacions d'una persona que està al front d'un país, inclús al front d'un poble, és que vull dir, al front de la gent, en definitiva. Al final entenem que la gent se desgaste o que la gent li desgaste la política, clar, que fa anys que no tinguem una majoria absoluta, que fa anys que no tinguem una confiança en un partit, és que fa molts anys que estem vivint una situació de crispació política, no? Falta vocació real en la política, falta professionalitat.
Jo no m'atreviria a dir que falta vocació perquè conec molts companys que realment tenen la mateixa vocació que jo en aquest cas, i professionalitat tampoc crec que falte. Jo crec que com en tots els llocs i com en tots els sectors i com en totes les faenes n'hi ha gent que va aprofitar-se del seu lloc i n'hi ha gent que va a servir als ciutadans. Aleshores, la gent que va aprofitar-se pues, fa aquestes coses que estaven comentant. I ahí està la justícia i per això és un poder judicial que està separat i per això estem en una democràcia i els tres poders, el legislatiu, l'executiu i els judicials estan separats i per això deu de ser independent perquè, mira, la verdadera democràcia és quan, per exemple, en aquest cas, la justícia d'un país és capaç d'imputar o d'investigar, en aquest cas, millor dit, hasta un expresident del govern. Hasta inclús te dic, si fora un president, i me dona igual que siga del Partit Popular, com que siga del que siga, com del socialisme, és que me dona igual. La justícia és justícia quan dona igual el que estiga davant. I dona igual si tens 2, 3, 4 o 22 en el banc. Per lo tant, per això existeixen els poders separats i els deberes, que tots són ratges i estem vivint una època molt dolenta que al final a la gent la desmoralitza. Però jo des d'ací, si puc dir algo, pues és que al final que confien en la justícia, que a tot ho fica el temps, ja ho diu el refrán espanyol, que el tiempo a todo nos pone en nuestro lugar i que per sort o per desgràcia n'hi ha justícia, però és un poquet lenta i ja està. La desil·lusió de la gent és normal, està justificada, però sí que és de veres que estiguen tranquils perquè professionalitat n'hi ha, vocació n'hi ha i a poc les coses van així i a tots van a ficar-nos en el nostre puesto.
Que encara queda, bueno, ens agafem això i que... I bueno, estarem molt pendents, perquè al final costa a voltes parlar de política quan un no està immers o quan veu les situacions que ja no. A la gent, sobretot, jo crec que ens costa empatitzar, no? A la gent que està cansat d'escoltar notícies, que està cansat d'escoltar justícia i probablement ho té un problema de justícia real que necessita, no? una ajuda.
Temps,
I ese temps pues, és difícil. Dora Llop, que parlaríem de moltíssimes coses, se'ns acaba el temps, però bueno, almenys volíem que ens fera una reflexió sobretot d'aixos pressupostos que estan per aprovar-se en la Generalitat, que ja hem conegut.
A finals de juliol.
I en els que, bueno, també el que puga, no?, per a Vila-real, o almenys des de Vila-real.
Estem lluitant, que tinga clar l'oient que estem lluitant per Vila-real a muntó. I tot el que està promès arribarà.
Pues gràcies, Dora Llop, diputada autonòmica del Partit gràcies. Popular i secretària executiva d'Indústria. Una abraçada, que tinguis bon
Moltes
dia.
Moltes gràcies per convidar-me.
Fem una pausa i en seguida els portem altres assumptes culturals, juvenils. Bueno, ara els presentem als següents protagonistes.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
A Santa Glòria Villarreal preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Villarreal, el teu moment de plaer cada dia.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Bueno, més coses. Anava a dir que no m'ho explicarà Rubio, a veure si està ficada en el tema, també, però no sé si cabrà. Bueno, si pot assentar-se, quasi que me molaria, que a veure si Rubio controla un poc això, perquè a ell li mola molt... bueno... No sé, a veure, què anem a explicar avui? Tenim així a Javi López, el regidor de joventut, perquè això que ho fiquem en l'àrea de joventut.
Sí, sí, en l'àrea de joventut.
Doncs pues com així Víctor Rubio és el més jove de la classe, doncs pues el farem assentar-se ara. Que... A veure, Víctor.
Li farem examen.
No, anava a dir, ja no sóc el més jove.
Ah, no és el més jove. Ah, claro, que està Alejandro. Bueno, però el més jove d'esta casa de la plantilla. Alejandro, pobre, ho anem a deixar-lo respirar poc a poc i que mos vaig a contar coses, que anem a escoltar-lo molt en esta casa, molt. De què anem a parlar ara, Víctor?
De l'Orgullo Friki.
De l'Orgullo Friki. Vale, però és que són les jornades de l'Orgullo Friki que ja tenen 12 edicions.
12 edicions, 12.
Tu què diries que és l'Orgullo Friki, Víctor?
Bueno, jo diria que és la gent que... Li agrada el manga per explicar-lo fàcil, no? D'alguna
manera. La paraula
manera.
Friki. Què significa la paraula friki?
Jo sempre ho he definit com aquell que té passió per alguna cosa. No sé, jo crec que així les representants de l'entitat, que ara entenc que les presentaràs, podran aprofundir més en això i sobretot en allò que elles tenen passió i volquen en este projecte.
Vale. Otakuonda, què és?
És una associació, vale? Una associació que, per història, pues, per això té ixe d'eje de onda, encara que realment opera a Vila-real i tota la funcionalitat és en Vila-real. Però bueno, en els seus inicis vas començar, si no recorde mal i si no me corregiran, en relació amb gent d'eixa localitat, i aleshores pues, va créixer aixina l'associació en ixe nom, però que realment podríem qualificar-la de Otaku Vila-real. Lo que passa que al final és una marca ja reconeguda per tot este tipus de jornades que s'organitzen i se coneixen aixina, però això no canviarà el nom.
Desiree és la seva presidenta. Què tal, Desiree?
Doncs pues molt bé, ja porté més de 14 anys, porté 17 anys en el mundo de la organización de eventos frikis, de otakus, los que se hacían antiguamente, las otaku machuri y las senpai, que no sé si alguien
recordará. Claro, es que yo, a ver, vamos a ser realistas. Yo, de verdad, me habláis de esto y estoy en otro mundo ahora mismo.
Es que eso es un atremón.
Claro, es otro mundo. Sí. Tamara es la secretaria. ¿Qué tal, Tamara Bartoy?
Hola, ¿qué tal? Vuelve.
Claro. Víctor, así es lo que tú te necesites, la teua ayuda.
Pero yo ya también, si es para hablar, ya también me perco.
Pero tú, por ejemplo, habías escoltat hablar de otaku.
Otaku en cara, pero ya han dicho para...
¿Tú cómo me explicarías a mí, como a compañ, cara a cara, qué es otaku?
Ahora Matisa no sabría explicarlo.
¿Qué te parece, Tamara? Explícamelo tú, a ver.
A ver, la palabra otaku realmente viene del japonés y no se va muy allá de la palabra friki, que es alguien muy aficionado a algo. La gente que le encanta el fútbol son frikis del fútbol.
Eso es.
Pero ¿vale? La palabra otaku está más relacionada en Japón, en el que es seguidor y aficionado a lo que es la cultura del manga.
Manga-anime.
Manga-anime.
Que es lo que vosaltres feu en estas jornadas. Sí. Allí no van frikis, porque digo orgullo friki, pero no van frikis del fútbol, van frikis...
De,
el manga.
Del manga, ah, del cómic, de videojuegos, de shocks de taula... Chocs de rol...
Vale, Alejandro, que passe també Alejandro, que Alejandro és el nostre becari que comença avui, i avui vaig a ficar-li la prova d'accés, vaig a fer-li l'avui. Tu havies sentit parlar d'otaku?
Sí, he sentit, però poc.
Tu de què series friki, Alejandro?
Del futbol.
Vale.
Seria otaku del futbol.
Però bueno, així tenim a Rubio, que ell podria ser friki de moltes coses, per exemple.
A veure,
però el manga te mola, tu, Víctor.
Ni hay que diferenciar una cosa.
A ver, espere.
Ni hay que diferenciar una cosa. Una cosa es ser otaku, que es la cultura japonesa del manga, y una cosa es ser friki, que engloba un poco más allá, que es el aficionado a algo.
Vale, pero claro, que son jornadas del orgullo friki, es sí. Orgullosos de ser frikis, sí. En este caso, de otaku.
Y el friki viene principalmente por la película de Star Wars, que en el año... No me acuerdo cuál, ¿vale? Se estrenó y desde entonces, el 25 de mayo, se celebra el Orgullo Friki de Vila-real. Y también por el Día de la Toalla, que es otra de las películas, ya no me acuerdo cómo se llamaba la peli, solo me acuerdo de lo de la toalla, que también se celebra por el friquismo.
¿Tú te acuerdas más de las películas?
ahora... Sí sé que Alex, pero ahora no me viene el nombre.
Vale.
Pero la cosa está es que si os habéis dado cuenta, cuando se acerca mayo siempre se estrena una película de Star Wars. Uh-huh. Y es justamente por tenerlo cercano al 25 de mayo.
Vale. ¿Y vosotros qué hacéis en estas jornadas?
Pues en estas
jornadas... El fin de semana, 6 y 7 de junio.
Pues estas jornadas, ¿vale? No solo se centra en manga y anime. También hay cómics, libros... De hecho, hay gente que ha escrito su propio libro y allí lo exponen. Aquí encontraréis pues eso, una zona de juegos de mesa. Hay algún que otro torneo de juego de mesa. Hay una zona de videojuegos con algún torneo también. Luego tenemos los clásicos concursos, el de karaoke, que no falla nunca. El de baile... que está clasificado en dos categorías. Una, la categoría Idol, que es la música japonesa. Y luego la categoría K-pop,
que es la coreana.
Sí. Y luego pues tenemos el concurso de cosplay. Que hay,
¿qué
pues,
es cosplay?
El cosplay, voy a decirlo malamente...
Y te van a...
Porque me va, pero es la mejor manera que lo puedan interpretar a la gente, y es que son disfraces, pero va más allá, ¿vale? Porque no es solo ponerte el vestido, es el caracterizarse y representar un poco el personaje.
¿Cuánta gente s'espera en estas jornades, Javi?
Pues mira, la veritat que sempre estem molt contents i estem també a l'expectativa. Ara fora de micros ho parlàvem perquè teníem unes 600-700 inscripcions ja per dia, perquè se tenen que traure entrades. La cosa és que l'any passat vam arribar fins a les 2.300, potser, més o menys. La veritat que són xifres molt altes. El que passa és que sempre la gent, i jo crec que este perfil també molt jove i tal, el que parlàvem, que s'espera una miqueta al final, que sempre està ahí a veure què planifica, però la realitat és que sempre són unes jornades multitudinàries i que van creixent, i a les que convidem pues, a tota la gent, perquè les característiques d'aquestes jornades no estan centrades només en gent jove, sinó que n'hi ha un ambient molt familiar també, molts d'aquests tallers que ara comentava Tamara pues, estan pues, encarats als més joves, als més xicotets, inclús a tota la família en conjunt. Vull dir que al final tota la gent que ens estigui escoltant, aquells que ja han anat segur que repeteixen, estic segur, i els que no, que s'arrimen i que coneguen un poquet de què van aquestes jornades, perquè la veritat que ho disfrutaran i per un costat o per un altre van a tindre activitats que se van adequar a lo que ells busquen.
On és? On és?
Al nostre centre de congressos. És un espai fantàstic per lo diàfano que és, dona moltíssimes possibilitats i pues, la veritat que allí també tindrem habilitat, com ja anem fent els últims anys, una zona en food trucks i demés per a que la gent que va ja puga passar el dia. És a dir, no te tingues que anar a casa a dinar, si no vols, pots passar allí tot el dia en un ambient pues, molt agradable, menjar també. Crec que enguany pues, tenim moltes varietats perquè puga adequar-se també i menjar a tots els públics, en propostes, si no recorde mal i si no que me corregisquen, pues de caràcter vegetariano, del tema del gluten també molt present per a que tota la gent pues, se senca inclosa en les jornades i que s'ha pensat en elles, i crec que són també pues, ofertes que fan que siga una jornada molt atractiva per a qualsevol públic.
Què és lo más friki que habéis hecho en esta vida?
Pues lo más friki supongo que es hacer el culo de Shin-chan, o sea, la escultura, porque está hecha por mí, porque hice un curso de artista gaitero de las gallatas, ¿vale? Uh-huh. Y hice el culo de Shin-chan hace unos años y ahora pues la gente tiene que buscarlo por el recinto. Claro.
O sea, eso es una de las pruebas que tenéis para el
sí,
recinto.
Sí, sí. Vale. Y es como, ya se ha quedado como la marca de la casa, aparte de adivinar en Instagram los pasos que vamos a dar esta señorita y yo.
Vale.
Porque se dice que se camina mucho, caminamos mucho, y empezaron en plan broma los puestos que venían, y al final acabó, la broma acabó pues a ver quién se acerca más al número.
Encontrarlo.
Sí, ni han con moltes proves, diguérem, o jocs que estan associats a coses molt simples pròpies de l'organització, com ells diuen, els passos que donen les organitzadores amunt i avall, perquè si les veiguereu, tots els que organitzen estan tot el rato amunt i avall controlant-lo tot, i la veritat que és algo graciós. I el que diuen dels stands, pues, destacar això, que també tenim molts stands que són gent que té les seues xicotetes empreses o inclús artesanos d'eixa matèria que se donen a conèixer allí. Tenim varios stands de la nostra ciutat i també és una manera que la gent a conèixer-los i que ells puguen donar a conèixer el seu treball.
Hay una, que habéis hecho? A ver,
hay una actividad que quiero
destacar,
porque para mí es la actividad más importante del evento, porque queremos que los eventos de antes vuelvan, o sea, queremos que la gente interactúe, que se relacione, que deje a un lado los teléfonos, y para ello hemos hecho el Tótem Viajero. Te explico. Cuéntame. El Tótem Viajero es un pergamino que viaja de mano en mano, pero tiene que viajar de mano en mano con gente que no conoces. O sea, te presentas a esa persona, habláis de vuestros gustos favoritos, por ejemplo, el anime, serie, película, lo que os guste, firmáis como que os habéis entregado el pasaporte, la otra persona recibe ese tótem, uh-huh. ¿Vale?
Y de ahí a otro
hasta que llega al final del evento y nos lo tienen que devolver a las manos del vale. De los organizadores.
Para ir conociéndonos, ¿no? Para conocer a gente
para
también.
Para hacer conexiones.
Claro. A ver, Tamara, ¿tú qué es lo más friki que has hecho en esta vida?
Pues lo más friki que he hecho ha sido hacerme un cosplay. Me hice un cosplay de un anime que me gusta bastante y me fui al salón de manga de Barcelona.
Vale.
Y bueno, cabe destacar que en el evento lo más bonito que hay
¿sí?
es que tenemos una zona de talleres tanto para nenes como para adultos, en los que pueden hacer hama, hacer un árbol de cerezo japonés. Hay una zona de cultura japonesa, que eso es una cosa nueva de este año, en la que puedan probar juegos tradicionales de Japón, entre otras cosas. Nos van a hacer una obra de teatro en el escenario. Uh-huh. También vamos a tener el concierto de Mei Mei, que es una chica que ha empezado como idol, que es una chica de Castellón. Y siempre animamos, pues eso, a que la gente, tanto la que está empezando como la que lleva ya tiempo, pues siempre damos un huequito, una oportunidad a que se hagan conocer. Porque al final es un...
Sí, es que al final el Centre de Congressos se converteix en un espai on la gent se pot relacionar, és una alternativa també d'oci que se dona, reforça aquesta marca que tenim com a ciutat de congressos i d'esdeveniments en este cas. La veritat que és un ambient que aquell que no ho ha viscut, de nou el convide a que participi, perquè és molt interessant. Ara ho estem parlant i per al que no coneix, jo m'incloc ahí, perquè realment és una cultura i és un món super divers i super interessant, i fins que no estàs allí no veus realment tota aquesta atmosfera i tot el que suposa.
Yo no sé si esta canción será friki o no, pero la en Otaku Music, en Spotify, he encontrado esta, Soy Otaku.
Sí, me suena.
Te suena a ti un poco, sí. ¿No? Te suena bueno, se está acabando ya justamente, pero bueno, a ver, vosotros tendréis vuestra música favorita. Sí. ¿Qué canción os mola?
Uf, yo es que soy muy versátil, porque igual estoy escuchando música japonesa que coreana. Pero tengo que decir que últimamente estoy escuchando Take Me de G-Dragon, que me flipa montones.
Es que es otro mundo.
Es una tremón.
Si volen conèixer, ja saben. De dissabte i a diumenge, de 10 del matí dissabte fins a 8 de la vesprada i diumenge de 10 a 7 de la vesprada. Són les jornades de l'Orgullo Friki de Vila-real este dissabte i diumenge al Centre de Congressos Fires i Trobades en la seva edició número 12. Bueno, gràcies i a disfrutar.
Igualmente. Muchas gracias, igualmente. La 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 otaku no
shiminikite otaku asobinikite. Fem una pausa i en seguida es descobrim més coses des de 3 de juny, no se'n vagin. La la otaku.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig 12 en Vila-real. Llámanos a 964-52-54-28. Hola, somos Beidé Quadis Dream y hemos llegado a Vila-real. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Vila-real.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Ubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe, Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Ubert y Contenedores Oscar,
Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Vila-real. Su confianza es nuestra mayor obra.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Viveria. Chabrera Agroquímic. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Vila-real.
The man I meet walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in the bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's bag. The children call him Boogie. He never lets on.
Seguim. De la mà de Serenfit, vull escoltar, abans d'anar a la part esportiva, un apunt del primer dia d'Íñigo Pérez, que contarem i desvelarem a partir de les 2, i del primer cap de setmana, o de la primera setmana, del nou tècnic del Villarreal al capdavant. Va ser ahir en l'estadi de la Ceràmica, les 6 i mitja de la vesprada. Rubio, què m'has dit este matí, el primer que m'has dit? Només hem entrat, només hem entrat als estudis.
Moré, que la manera en què parla...
No, dime lo que m'has dit este matí quan entra per la porta.
No, perquè me s'ha mal dit o me s'ha
no,
mal.
No, fica, per favor, Txelo, de la mà de Serenfit, de l'Espai Esportiu, i Víctor, que se pense en lo que m'ha dit este matí.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connect. Serenfit ens porta...
Bueno, va, més val dos que una. Ahí està, Serenfit, al nostre costat. Rubio, entra per matí per la ràdio i què m'ha dit?
No, que parla molt bé, este xic, parla molt bé.
No, ixa frase no és la que m'has dit. Dime que no passa res, no és res roïn, no és res raïn.
Bueno, és un poc... No, no. Es que tiene un pico de oro, pero que...
Bueno, es que no es roín, tiene un pico de oro, ¿eh? Te pico de oro. Sabe hablar, ¿ve? ¿Tú dirías que yo tengo pico de oro?
También, también.
Ahí estamos. Tú, Alejandro, vas a escoltar a Íñigo Pérez, sí. A ir. ¿Qué te va a parecer?
Hombre, pues ilusiona, ¿no?
Pero es que a mí me hace gracia porque yo vais a decir cuando me preguntaban, escolteu-lo un rato, escolteu-lo un rato que después opineu. Y ahí tenía la sensación de que la gente no había escoltat fins ara a Íñigo Pérez porque la gente de Villarreal entén que no escolta los errores de prensa del Rayo, es normal. Y ahí no, le vau a escoltar, tú Víctor, ahí vas a escoltar por primera vuelta una rueda de prensa completa de Íñigo
claro,
Pérez.
Pensa,
¿no?
Mónica, que por ejemplo cuando els entrevisteu abans del partit pueden ser un minut y mig, dos minuts, tres minuts si,
no, que tu, però jo si el protagonista parla prensa, molt. Tu no t'havies escoltat.
Claro, una no, una roda de prensa com la d'ahir, que són 20 minuts escoltant parlar
mal
a una persona.
Mal fet, perquè com a periodista del Villarreal, quan jugo contra el Villarreal t'has d'escoltar els 25 minuts de roda de premsa. Però ahir el vas sentir i te va donar a tu que, vamos, que l'àvia neté. Si tot lo que claro. Tota la l'àvia la traslada al terreny de joc...
Tornarem a quedar tercers.
Vale. Bueno, fica'm un tall i a veure si hi ha gent que no ha sentit encara a Íñigo Pérez. Este és el nou tècnic del Villarreal.
Lo primero que uno debe hacer, como decía en la pregunta anterior de Xavi Mata, creo que es entender el ecosistema, hablábamos de las personas, de la cultura de la región. Cuando llegas a un vestuario nuevo debes exactamente hacer lo mismo, saber qué jugadores tengo, cómo han jugado, qué han hecho, cómo han entrenado, que si puedo obtener información sobre cómo son, cómo sienten, qué familia tienen. Todo ese tipo de información es la adecuada para a partir de ahí desarrollar las ideas propias, sabiendo que este equipo ha quedado tercero en liga y por supuesto que la base consolidada de tantos años y con el trabajo que ha hecho en este caso Marcelino, lo único que podemos hacer es quedárnoslo todo y añadir poco a poco todos estos matices que uno tiene y piensa, pero siempre bajo el estudio y el análisis de las personas y los jugadores que están en el equipo.
¿Qué?
Es espectacular, estás nadir, es espectacular comparla.
No, y debos tenía todo ya bobaje, ¿eh? Yo no sé, yo miraba las cares en la sala de prensa, no en la sala de prensa, en la sala del Club 1923, y vas a poner boques obertes, ¿eh? Escoltan a Íñigo Pérez. Bueno, pero es verdad que se traslada al terreno de joc lo que ha conseguit, que té ara probablement algo més encara, un entorn que el pot acompanyar més, inclús que en Vallecas, i jo el vaig veure en ganes. I vaig veure, vaig palpar molta gent il·lusionada, no? Veurem també què diu la gent del carrer, perquè ahir van palpar pues, lo que se sentia, no? En ixa roda de premsa o en internet, però mira, demà ja puc donar-vos una feina, o per a dilluns, és una enquesta, Alejandro, de què li pareix a la gent, què li pareix a la gent Íñigo Pérez, te pareix bé?
Sí, estarà molt
ja tens feina.
Jo sé que moltes voltes la realitat de Twitter no és la del carrer, però en Twitter crec que de cada 10 persones, 11 estan molt il·lusionades en Íñigo.
Bueno, pues si Twitter diu això, el carrer té que ficar una alfombra, perquè si Twitter diu això, el carrer n'hi ha baves, ja, pel carrer a la mateixa.
L'únic que tu saps, Mònica, que a lo millor la gent de més de 45-50 anys en Twitter no estan...
La gent, i ese perfil de gent, que és el perfil de públic real, que molts són el perfil que ens escolta, veurà a Íñigo Pérez en el primer partit de Lliga de la temporada, en el primer partit amistós de la temporada, en el primer moment que l'escolte parla, però sobretot el veurà en el camp i veurà a un equip que té que ser, jo crec, reconegut, que al final ell busca que tinga un equip reconegut, i jo ja vaig dir un dia que per a mi, en el discurs, me va cautivar, i que després, en el terreny de joc, és veritat que té unes idees molt clares sobre la gespa, i que aquestes idees poden eixir molt bé o poden eixir molt mal, però que almenys té una idea de futbol, és un tipus que no té xarxes socials, és un tipus que viu més enllà d'Instagram, Twitter i tot això, i que li va molt bé al futbol, probablement, i que, ojalà, dins del vestidor li funcione tan bé com li ha funcionat en Vallecas, com li ha funcionat amb la gent del Rayo, que de veres eren una família, i ahir va utilitzar molt esa denominació de família, de bon ambient. Al final ve de clubs com Athletic Club, ve de clubs com Numancia, ve de clubs com Osasuna, ha crescut en Lezama, ha crescut en llocs on se respira futbol, i així també se respira futbol, o sigui que crec que, bueno, se donen moltes coses per a que Íñigo li pugui anar bé. Entonces, anem a pensar que li anirà bé en el Villarreal, i ojalà, i des d'ací ja li desitgem tota la sort del món. Vosaltres, en bicicleta, m'ha dit Alejandro que sí que ha anat. Tu, Rubio?
Jo no he sigut mai del tot de la bicicleta, però tinc que dir que m'agüelo pràcticament era tota la vida la bicicleta, no va quasi ni gastar el cotxe.
Jolines, abuelos, quanta passió li tenien a la bicicleta, eh? El meu li va entendre que dirà, hasta sí, Pepe, que ja no se pot anar més en bicicleta, que tens 80 anys, ja no. I bueno, un dia va parar, però remugant. Pues de gran culpa d'eixa afició per la bicicleta en este poble i en la nostra zona, la té Faustino Muñoz, de Ciclos Faustín. Avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Així que anem a obrir via directa en un tipus que sap molt d'això. Bueno, pues en el Dia de la Bicicleta anem a parlar amb la gent de Ciclos Faustín, amb Faustino Muñoz, que és de sobres conegut per tots els que ens esteu escoltant, i si vos pugeu a una bicicleta, segur que més encara. Faustino Muñoz, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Oye, nosotros muy bien, tú sin parar, como siempre, pero es que en el Día de la Bicicleta, aquí yo hablaba con Javi, se nos vino a la cabeza, hay que llamar a Faustino, hay que llamarlo. ¿Cuántos años llevas vendiendo bicicletas en este pueblo y en nuestra provincia y en toda España?
Pues el negocio lo empezamos en el 85 hasta la fecha de hoy. Teníamos una pequeñita tienda y cada vez hemos ido creciendo un poco más. Lo cogió mi padre y bueno, hasta que falleció y tuve que tomar la decisión de dejar el equipo, porque he estado 40 años con equipos profesionales. Uh-huh. Y falleció y entonces pues nada, ya me he quedado aquí asiduamente y llevamos ahora pues 10 años aquí toda... A tope.
A tope, porque ¿a ti cuánta experiencia te ha dado? Primero tu padre en el negocio y luego el estar al frente de un equipo profesional de ciclismo.
Bueno, experiencia en la bicicleta a nivel profesional, pues lo hemos hecho todo. Hemos hecho vueltas, tours, giros, todas las clásicas del mundo. Hemos corrido todas las carreras del mundo y con los mejores del mundo también. Con Zule, Yelaber, Mauri... Y ya a la última época, pues, hicimos la carrera entera de Alberto. Y nada, pues, a nivel de ciclismo profesional, hemos estado siempre con los top. Uh-huh. Y a nivel del pueblo, pues lo mismo. Pues, aquí ha venido gente, pues, como Sebastián, como el Tachero, como Mezqui, gente emblemática de aquí de Villarreal, que tienen ahora una edad y que siguen estando, pues, yendo en bicicleta. O como... las experiencias que hemos tenido con tu abuelo. Uh-huh. Era un genio.
¿Sí? Se transformaba cuando entraba por esa puerta o cuando cogía una bicicleta, ¿verdad? Tenéis esa capacidad, o la bicicleta tiene esa capacidad, ¿eh?
Claro, y le daban un micro y era un crack.
Como a vosotros una bici, lo digo, ¿verdad? ¿Cómo cambia la vida a gente que incluso en la vida se ha subido a una bicicleta y que se sube y no se puede bajar? Es que ahora lo vemos, hablo de mi experiencia al final como profesional, por ejemplo, en el fútbol. ¿Cuántos futbolistas lo primero que hacen después de dejar el fútbol, Faustino, es subirse a la bici y no bajarse? Tenemos muchos ejemplos en Villarreal también, sin ir más lejos, el propio Trigueros, que el otro día se anunció que se dejó el fútbol, el propio Pepe Reina, ¿no?, que están aficionando como cicloturistas, pero aficionados a la bici.
En Pau Torres también le hemos montado una bici, le hemos montado bicicletas a varias gente. Marcelino, el hijo, todo la cúpula, o sea, de entrenadores que tenía el año pasado en el Villarreal, todos practicaban la bicicleta prácticamente. César Azo, Pepe Reina, un montón de futbolistas que le hemos vendido bicicleta, a Coque, a un montón. Sí,
sí, no, y hasta Chisco Nadal lo he visto salir en bici, ¿eh?
La bicicleta es un escape después de tener mucho estrés. Tú te subes a la bicicleta y te desestresas, porque no piensas nada más que en ir en bicicleta y en hacer deporte. Entonces la gente que está toda la semana estresada está deseando llegar sábado y domingo para coger la bicicleta, hacerse sus 2-3 horas, su almuerzo, y se desvincula totalmente de todos los problemas que tienes delante toda la semana.
Sí, sí, el otro día vino aquí un político, acababa las fiestas y dijo, tengo ganas de irme a coger la bicicleta, ¿no?, y subirme a la bicicleta un rato, ¿no? No me acuerdo ahora. Pero bueno, es algo que... ¿Tú has notado que con el tiempo también ha crecido esa afición? ¿O que ha habido un momento un poco de stand-by y ahora quizás es al revés? ¿O por suerte siempre ha sido una estabilidad?
Es una estabilidad, y el que toca la bicicleta es como si fuera una droga. Se engancha y cada vez más. Luego lo bueno que tienen ahora, incluso las mujeres están practicando mucho, porque hacen deporte, te encuentras bien, llevas una vida más mejor, no tan sedentaria, mesa a comer. Entonces la gente aprecia lo que te aporta la bici y se enganchan y no lo dejan.
Hombre, una de mis mejores amigas, creo que también la conoces bien, ¿eh? Fátima también se sube mucho a la bicicleta con su padre y esta tiene, vamos, otra de las aficionadas también que se suman. Hoy, por ejemplo, hemos visto a la presidenta de la Diputación subirse a una bicicleta y hacerlo público también en redes, ¿no?, por este Día de la Bicicleta. Y esta afición que se va contagiando ya no solo de generación en generación, sino para todos. Porque antes también era así, Faustín, por ejemplo, en el tema de las mujeres...
No, antes era un poco más reacio que una mujer fuera. Había alguna que iba en bicicleta, pero es que ahora es una cosa de loco. O sea, hay grupos de chicas que son, que hay 40, 45. Nosotros tenemos grupos de bicicletas de mujer de Valencia, de Sagunto, de Castellón, que están deseando ser fin de semana para coger y hacer su vueltecita, hacer sus 50, 70, 70, 80 kilómetros, y la verdad es que le viene muy bien.
¿Cuántas bicicletas en esta vida, iba a decir, habrás vendido?
No tengo ni idea.
Madre mía. Y la gente que entra por primera vez buscando una bicicleta, porque de esos también habrá muchos, ¿no? Los que dicen, yo quiero empezar en esto, por ejemplo, ¿no? Ahí vosotros, o ahí mejor que nunca está tu consejo, tu parte de, ¿qué le aconsejas a esa persona, sea mujer o hombre, sea el que primero, el que se quiere subir después de muchos años a una bici y empezar a rodar?
Pues lo primero que le aconsejo es que pruebe, que una bicicleta que tenga un precio asequible, que lo pruebe. Y una vez que lo ha probado, pues entonces ya te puedes ir cambiando bicicletas y cogería. Al final es lo que siempre pasa, ¿no? Empiezan con una bicicleta de segunda mano de 1.000 o 800 euros y acaban con bicicletas de 2, de 3, de 4, de 5.000.
Sí, que los ahorros van para la bici, ¿eh?
Sí.
Además, ahora que, bueno, hay bicicletas, pues eso, de niveles, de calidades. Tú, ¿cuánta variedad de ciclos de bicicletas tienes en la tienda ahora mismo?
Ahora mismo no sé lo que podemos tener. Tenemos de gravel, de montaña, de city bike, de carretera, de todo. Tenemos de todo porque tenemos que tener de todo. De eléctricas, de todo.
Entonces, y además...
Tienes un abanico muy amplio para el que quiera hacer deporte.
Y además es que tenemos una tierra... que es perfecta, ¿no?, para el ciclismo. La semana pasada estábamos presentando las etapas 6 y 7 de la Vuelta a España en nuestra provincia, y lo repasábamos, ¿no?, con gente como Purito, con Ángel Vicioso, con Kiko. Es que tenemos el territorio perfecto, quizá.
Pero nosotros no es que tengamos el territorio perfecto para hacer en bicicleta. Nosotros somos unos privilegiados de la vida. Yo he dado la vuelta al mundo 7 veces y como se vive aquí en la provincia nuestra, no hay ningún sitio como se pueda vivir aquí. Temperatura, calidad de vida, gastronomía, carreteras. Nosotros somos unos afortunados que la gente, lo valora, pero se piensan que por ahí hay cosas. Yo he estado en un montón de sitios y como se vive aquí, no se vive en ningún sitio.
Claro.
Calidad de 10.
Claro, tú lo has dicho. ¿Cuántas veces has dado la vuelta? ¿Cuántas?
No sé, yo habré dado la vuelta al mundo 7 veces, no tengo ni idea. Yo he llegado hasta empezar el año en Nueva Zelanda, Australia, bajar en enero, febrero, ir a la París-Niza, a terreno adriático, luego bajar abajo a Galve, a Portugal, y terminar en los Juegos Olímpicos de China.
Claro, es que al final, cuando la gente entra por la puerta de tu negocio, entra por la puerta de alguien que ha llevado el nombre de Villarreal también por todo el mundo, ¿no? Y a veces hablamos de los deportistas que están primer nivel y quizá vosotros sois indispensables, porque ¿a cuántos le has echado tú una mano? ¿A cuántos has ayudado? ¿Cuántos dramas has tapado?
¿Cómo? No te he comprendido.
Claro, que me refiero que al final tú has estado con los mejores, has estado solucionando incluso problemas de ciclismo, de bicicletas en cualquier lugar del mundo. Vamos, ha sido indispensable.
Sí, nosotros, por suerte he estado en los mejores equipos y de hecho hemos hecho 6 Juegos Olímpicos. Hemos ganado la Olimpiada con Samuel Sánchez. El Tour de Francia con Alberto, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España con un montón de gente. Entonces, con Gelaber, por ejemplo, también, con Zule, es que ya te digo, yo he estado con los mejores.
Claro, solo no quiero tampoco robarte mucho tiempo porque no paráis, la verdad que es un negocio que en el que no entiendo que no para, tienes ahí trabajando a destajo. Cuando no es arreglar, es buscar, es otra, es novedad, ¿no? Es cualquier cosa que necesiten y entren por la puerta de Ciclos Faustín. Sí quería decirte, ¿qué es la bicicleta para ti? En pocas palabras, ¿qué significa?
Bueno, la bicicleta para mí no es como si fuera, la bicicleta para mí es mi pasión. Esto lo he tenido siempre como pasión. He sido un afortunado de la vida porque mi trabajo es mi hobby. Entonces, cuando tú trabajas en tu hobby, te sale todo más ameno, no te duele el tiempo. Yo es que he vivido la bicicleta desde muy pequeñito. Cuando empecé en el mundo este con un señor que era de aquí de Villarreal, Manuel Llorens.
Sí.
Y yo empecé con él, tendría 7, 8, 9 años. Simplemente viéndole como me gustaba, pues me iba allí. Mis compañeros iban a jugar a fútbol y yo me iba a ver cómo trabajaba el señor este. Y luego empecé a estar con él y fue una rueda que al final me vi enrolado con equipos profesionales. Claro. Y de ahí pues a mi tienda, y esto no es mi hobby, mi pasión. Es una pasión, no, o sea, no lo tomo como un trabajo. Entonces para mí es más ameno.
Claro, no sé, qué iba a decirte, ¿alguna vez habías imaginado llegar donde has llegado a nivel profesional, a nivel de que tu vida con la tienda, con lo que has conseguido? Pero es que es verdad que si, empezando de tan niño, quizá ese sueño lo has ido haciendo realidad paso a paso, año tras año.
Sí, bueno, cuando empecé pues era una cosa impensable a dónde podíamos llegar. Y el que más lo notaba era mi padre. Mi padre flipaba conmigo.
¿Cuál es el mejor consejo de la bici, o con la bici, o para la bici, que te dio tu padre?
Pues el mejor consejo es que tenga mucho cuidado en las carreteras. Porque el único problema que tiene la bicicleta es que el chasis eres tú mismo. Entonces hay que tener mucha precaución en la bici. Hay que disfrutarla, pero siempre manteniendo las reglas, no saltarte ni ninguna cosa, y siempre ir por la derecha, tranquilos y bien.
Faustino Muñoz, se nos va a quedar corto el tiempo contigo. Yo creo que os voy a proponer un día que os vengáis aquí, que te vengas aquí a la radio, si te parece, y que hablemos de todo lo que nos tienes que contar de la bicicleta, que con un día no es suficiente, y con un rato. ¿Te parece bien que vengas un día?
Cuando tú quieras, estaremos dispuestos a contarte aventuritas de las que la gente pues se
bien.
Pueda poner...
Me gusta.
Sí, le gustará y verá, pues no sé... Porque tenemos para contar un libro.
Por eso, me gusta. O dejas a Ramón al frente de la tienda, pues venís los dos y cerrás un rato, pones un cartel y charlamos un rato de la bicicleta aquí con Javi, conmigo. Nada, enhorabuena, felicidades por el Día de la Bicicleta y sobre todo felicidades por el trabajo que hacéis desde tantos años en lo personal y en esa tienda que tanto queréis y cuidáis. Un abrazo muy fuerte, Faustino Muñoz.
Muchas gracias, Juanma.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Cursa solidaria Celtic Submarí. Dissabte 13 de juny, des de les 7 de la vesprada, marxa solidària per a totes les edats. I des de les 8 de la vesprada, 13a cursa solidària per parelles, Memorial José Manuel Llaneza. 6 quilòmetres, persones nascudes fins 2012. Inscripcions del 17 d'abril al 31 de maig en www.hjcrono.es o en Deportes Eva Esport 2 i A1F del 4 al 29 de maig. La marxa són 7 euros per persona. La cursa, 8 euros per persona. I la parella pot ser masculina, femenina o mixta. Apunta ja!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Bueno, pues ahora sí, arribem a les al 2 minuts que queden per arribar a les 2 del migdia, en este 3 de juny, desitjant-los com en el dia d'ahir, molta sort dels que esteu immersos en aquest procés de les proves d'accés a la universitat, als 300 vilarrelencs i vilarrelenques que esteu en la Universitat Jaume I, aprofitant aquest temps de descans, aquest temps de repàs, aquest temps de dinar, aquest temps de desconnexió per afrontar els exàmens d'esta vesprada i sobretot l'últim dia que tindrà lloc demà, dijous, dia 4 de juny, en la que també els portarem a altres localitats properes, anirem a Almassora, parlarem de peix, d'aquesta situació que diem que com havien canviat, no?, les enquestes del consum, parlarem de les festes del Corpus, que s'apropen este cap de setmana a tota Espanya i sobretot també al nostre poble, a Villarreal, de la Setmana de la Caritat, en la campanya en la que estan immersos la gent de Càritas, que avui estaven per ací, per la plaça Majors també, pues ajudant als que més ho necessiten i, en definitiva, els contarem moltes més coses d'esta setmana i la pròxima, que encarem ja
com es diem, la quarta setmana de vaga educativa a la, als sindicats, a la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana, però el més important és que en este segon dia de proves d'accés a la universitat la tranquil·litat és l'autèntica protagonista i també es palparem un poc com estan els alumnes. Avui ha sigut el dia de primera connexió amb el que serà la a partir de la pròxima setmana el nostre col·laborador en pràctiques de la Universitat Jaume I, Alejandro Pérez. Alejandro, no ha ido mal el primer día, nos no. hemos conocido.
Muy bien, ha ido.
Ya sabes cómo van un poco las cosas en
tot.
Esta casa.
Aprés todo ya.
¿Ya? ¿Todo? Sí, ¡uf,
tot.
Madre
casi
mía!
Tot, casi tot.
Pues casi que les 293 horas y ya no falta que les gastem, ¿eh? Te esperarem dilluns, ¿te pareix?
Sí, segur.
Te deis un càrrec, ¿eh? Te deis un bon càrrec, el guardar estos microns amb Javi Mata i amb Víctor Rubio, amb Txelo Climent. Jo tornaré el pròxim dijous, la pròxima setmana. Els demaneu uns dies de relax que tenia pendents, però estarem molt atents també a tot el que conteu. Qualsevol cosa, ja saben, estem també al telèfon de la ràdio, les nostres xarxes socials, a la nostra plana web, i si teniu algo que vulgueu, creieu que ha de ser notícia, els esperem en esta casa. Ara es deixem amb tota l'actualitat esportiva, amb la veu del nou tècnic de la nova etapa. Tenim un cap de setmana amb la Lliga FC Futures, també la ciutat esportiva. No parem i ens encanta contar-los i de veritat no saben quan els agraïs de forma personal, més encara, que estiguen a l'altre costat perquè són el nostre motiu d'estar cada dia i en esta nova etapa més encara. Estan a la 92.2, han escoltat Vila-real Connecta, els deixem amb l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Víctor Rubio. Gràcies, Alejandro. Fins dilluns.
Adéu.
Adéu a tots.